Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Primeres notícies del dia, però abans el temps. Avui tenim el cel mig encapotat i una temperatura de 12 graus al centre de la ciutat d'Olot. Neus Acín, de nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Quines temperatures tenim ara mateix?
Doncs mira, es lleven amb 11 graus a Castellfollit de la Roca i a Sant Feliu de Pallerols, 10 a la Vall d'en Bas, a Mieres, a Ripoll i a Vic, en tenen 12 a Santa Pau i Anglès, 13 a Girona, 14 a Banyoles i a Figueres i 5 a Das i a Vall de Núria.
Anem a la previsió del temps amb en Dani Ramírez.
De mica en mica, a partir d'avui notarem que baixa una mica la temperatura. Encara es va arribar a 25 graus i mig aquí a Olot o 26 a Vic, a mínimes de 11 graus als dos sectors. A Girona, 29 de màxima, molt alta, i avui quedarà més curta. També més humitat, possibilitat de núvols baixos, al matí molta boira, més aviat s'imposarà el sol, però a la tarda es pot carregar de núvols al sector litoral i prelitoral. Fins i tot es pot tapar amb boires que deixin quatre gotes, boires ploraneres, per exemple, cap a les Gavarres, i no descartem també cap a les Guilleries. En canvi, el sol seguirà present tota la tarda al Pirineu Oriental, sobretot cap a la Cerdanya. Un dia, doncs, que ens portarà bonança, calma, poc vent, però temperatura que pot baixar un grau o dos. I també, de cara a dijous, baixa un grau o dos la temperatura, amb un cel una mica més carregat de núvols a la costa i al prelitoral. Amb algun plogim, alguna pluja minsa pot caure. Comença a entrar vent de llevant, que també divendres pot deixar alguna gota, alguns plogims o pluges minses cap a la meitat est de les comarques gironines. Difícilment arribarien a les comarques interiors. Per tant, Cerdanya, Ripollès, Osona i Garrotxa, possiblement encara amb clarianes. La temperatura, amb aquesta tendència clara, a baixar, i els matins emboirats. Boira baixa, molta humitat.
Gràcies, Dani. Titulars del dia.
Cinc minuts més.
Comença la campanya de vacunació del papiloma humà a les escoles. Es tracta d'un virus que pot afectar gairebé el 50% d'homes i dones. El cap de l'equip pediàtric de l'Hospital d'Olot, Tom Foguet, remarca que és una campanya important per prevenir una malaltia de transmissió sexual molt present a la nostra societat.
Per això és tan important, amb aquests tipus de càncer, fer la prevenció, perquè si no, moltes vegades que arribes una mica més tard al compte, no? I aleshores, si això podem evitar totes aquestes berrugues, que de fet hi ha, amb el que portem posat amb nenes, han baixat ja un 60% la incidència de berrugues, en les edats de 18-20 anys, més o menys, han baixat gràcies a la vacunació només d'això. Si poguéssim augmentar aquesta població, doncs tindríem molts menys càncers.
Per cert, que els pediatres de la funció pública de la Garrotxa han mostrat la seva preocupació pels problemes d'espai que pateixen els mòduls situats a l'exterior del CAP Garrotxa. El col·lectiu s'hi ha hagut de traslladar per la sobreocupació de l'ambulatori i a l'espera de la construcció del nou CAP de Sant Miquel. Els pediatres demanen deixar els barracons perquè consideren que no són espais idonis on passar les seves consultes. Avui també anirem fins a la Vall de Bianya perquè continuen amb la millora dels serveis bàsics. L'alcalde Santi Reixac ha explicat que té aprovats diferents projectes per millorar els camins que connecten els nuclis de la població.
Hi ha llocs que hi ha blandons, que s'han enfonsat una mica, tot això s'ha d'arreglar i s'ha de resfaltar els trossos que estan més malament, netejar cunetes, tot això està previst. Ja, que abans de final d'any estigui adjudicat.
I a la pàgina política, la consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, ha fet campanya aquest dimarts amb alcaldes i càrrecs electes de les comarques gironines per defensar que Junts per Catalunya continuï el govern de la Generalitat.
No només es tracta de ser independentista, sinó de ser el més útil possible, el més útils possible per la independència. I fer país es fa municipi a municipi. Per tant, abandonar el govern a 8 mesos de les municipals, entenc que és un salt al buit.
Les unitats d'estrangeria de la Jonquera, Portbou, Puigcerdà i Camprodon han detingut 2.023 persones en el que portem d'any a les fronteres pel vulnerar la llei d'estrangeria i n'han arrestat 196 reclamades per la justícia. La col·laboració amb la policia francesa està clau, segons el comissari Lencio Martínez.
En estas unidades donde se realiza un estrecho trabajo con la PAC, Policía Nacional Francesa del Aire y Fronteras. Junto con ellos realizamos patrullas mixtas de control en el AVE y también en dispositivos conjuntos de control en los pasos habilitados de fronteras interiores.
I a la pàgina cultural avui hem de parlar del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot, perquè batejarà aquest cap de setmana els seus dos capgrossos. Un és l'home dels nassos, conegut per tothom, l'altre, la més recent, és la castanyera, que només sortirà un cop l'any. Aquests dos capgrossos no formaran part de la faràndula olotina que surt per la festa major de la ciutat. El president del CIT és Josep Andrés.
Aquí hi haurà sorpreses, o sigui, jo crec que el que s'hi vulgui afegir doncs ho passarà bé, perquè aquest és l'objectiu també, que volem mirar de passar tots plegats una estona bé amb aquest bateig. I, bueno, també hem de dir que a vegades se'ns ha dit a nosaltres si formaven part aquests dos personatges del gruix de la faràndula olotina, no? I, a veure, no és que vulguem menjar part, només faltaria, però creiem que tenen un segell molt particular, si fem comparatives amb l'altra faràndula molt extensa que tenim doncs, a la nostra ciutat. I és que només surten dos dies a l'any.
I a la pàgina esportiva avui dos aspectes a destacar. El primer és que el primer equip del Club Volei Olot inicia aquest cap de setmana la competició. Ho farà un any més a la primera divisió estatal i a casa contra el Club Volei Sant Martí Aula. L'objectiu dels olotins és la permanència i tornar a consolidar-se a la categoria, segons Jorge Silva, és l'entrenador i jugador del Club Volei Olot.
Con muchas ganas también, ya tenemos dos meses más o menos, 6 semanas entrenando y estamos entrenando, bueno, muy bien en comparación a los años anteriores, porque los chicos se han preparado individualmente durante el verano físicamente y hemos comenzado con buen ritmo y se nota mucho en los entrenamientos que estamos entrenando a buena intensidad y estamos entrenando con buena calidad.
I l'altre ítem esportiu és que arriba la segona edició de la BTT Pesca Correols de Sant Feliu de Pallerols. Enguany ho fa amb l'ampliació de les dues curses, tant de la curta com de la llarga. L'itinerari permet resseguir parts de la Fageda d'en Jordà i gaudir dels correols de la zona. Des de l'organització expliquen que, a hores d'ara, confien en que hi participin uns 300 corredors.
Bueno, la novetat i la que ens ha costat més és la de millorar el circuit. L'any passat molta gent es felicitava perquè s'ho havia passat molt bé i molta gent ens deia que no toquéssim el circuit, sobretot, però nosaltres som inquiets, som atrevits i creiem que l'hem millorat. Per tant, la millor i la més gran novetat és la millora i el nou circuit que hem fet.
Les novetats d'aquesta doncs, pesca a corriols ens les explicava un dels membres de l'organització, en Joan Jordana, en declaracions aquí a l'antena de Ràdio Olot.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
I ara mateix és el moment de connectar amb la policia municipal d'Olot per saber com tenim el trànsit ara mateix a la ciutat i quines són les incidències previstes pel dia d'avui. Policia local d'Olot, endavant, bon dia.
Hola, bon dia. Circulació del tot normal en aquests moments a les principals vies de la ciutat, tot i que es preveu un increment de trànsit a les hores d'entrada a les escoles. Prohibits estacionar n'hi ha al carrer Ramon Martí Alsina, a la plaça Clarà davant l'escola Pia, al carrer Portugal, el carrer Francesc Montsalvatge, l'Avinguda Batlló i el carrer Fluvià. I això és tot des de la Policia Municipal. Que passeu un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
T'has plantejat ser autosuficient? Pagar menys per la teva factura de llum? T'acompanyem a fer realitat la teva independència energètica. plaques solars, bateries d'emmagatzematge i carregadors per a vehicles elèctrics. Fes el canvi a l'energia solar amb Bassols Energia.
La Salut avui obre el nostre informatiu i és que comença avui la campanya de vacunació del papiloma humà a les escoles. Es tracta d'un virus que pot afectar gairebé el 50% d'homes i dones.
El cap de l'equip pediàtric de l'Hospital d'Olot, Tom Foguet, remarca que és una campanya important per a prevenir una malaltia de transmissió sexual molt present a dia d'avui. S'administren dues dosis a nois i noies d'entre 11 i 12 anys. Segons els experts, la vacuna ha contribuït considerablement a la reducció dels casos de càncer, sobretot en dones.
Informa Roger Isern.
Els virus formen part de la nostra vida i són més presents del que puguem pensar, tal i com ha quedat palès amb el coronavirus. No desapareixen per art de màgia i és recomanable poder-los esquivar gràcies a les vacunes. Durant aquesta època de l'any, a les escoles s'engega la campanya de vacunació contra el papiloma humà. El virus del papiloma humà és força freqüent a la població i pot arribar a presentar patologies greus si no es tracta. Afecta molt més a dones que no pas a homes i s'encomana a través de les relacions sexuals. Es produeix el cos en forma de berruga, però a vegades no es detecta a simple vista. Gràcies a les vacunes s'ha reduït gairebé un 60% els casos de càncer en dones. Ho explica el cap de l'equip pediàtric de l'Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa, Tom Foguet, que també remarca la importància de la vacuna.
Per això és tan important amb aquests tipus de càncer fer la prevenció, perquè si no, moltes vegades que arribes una mica més tard del compte, no? I aleshores, si això podem evitar totes aquestes berrugues, que de fet ja amb el que portem posat amb nenes, han baixat ja un 60% la incidència de berrugues, en les edats de 18-20 anys, més o menys, han baixat gràcies a la vacunació només d'això. Si poguéssim augmentar aquesta població, doncs tindríem molts menys càncers.
La vacuna contra el papiloma humà s'administra entre els 11 i els 12 anys. És una etapa en la qual els nois i noies encara no han mantingut relacions sexuals. Aquests dies, als centres escolars de la comarca s'administren als alumnes de 6è de primària. Foguet explica com es reparteixen les dosis.
Són dues dosis fins als 14 anys inclosos. Quan parlem de posar-ho a partir dels 15 anys, són tres dosis. Són dues dosis separades de 6 mesos, que és el que farem a l'escola, per això comencem ara perquè tinguem temps de posar la segona, i a partir dels 15 són tres dosis, que són el mes 0, el mes 2 i el mes 6, perquè ens entenguem. Això és perquè, també ho explico, perquè si hi ha algú de pares de nanos doncs de 13 i 14 que ja no els hi entra perquè doncs ja fan primer d'ESO i segon d'ESO, que sabien que abans dels 15 són dues dosis i després són tres, i que si algú les vol posar, que hi ha gent que se les vol posar igual, que aprofitin aquest marge perquè és una dosi menys i és una vacuna que val molts diners, Estem parlant de 170 euros per dosi. Vull dir que...
A l'estat espanyol, el govern inverteix 3 milions d'euros en la compra d'aquestes vacunes per fer front al papiloma humà. A l'inici de la vacunació, fa uns anys, molta gent era reticent pels efectes secundaris que podia causar.
Perquè secundaris són com tots els de les vacunes. És de les vacunes que si donen l'efecte secundari són els primers 2-3 dies. En tenim dos que els donen a la setmana, aquestes són dels 2-3 dies. I el que passa que, com que això es va posar a les escoles, l'efecte grup a vegades influeix en que algun es maregi una mica, l'altre, perquè primer que són adolescents o preadolescents, que el mareig és una mica més fàcil.
La campanya de vacunació contra el virus del papiloma humà durarà unes setmanes a les escoles de la Garrotxa.
I els pediatres de la funció pública, per cert, han mostrat la seva preocupació pels problemes d'espai que pateixen els mòduls situats a l'exterior del CAP Garrotxa. El col·lectiu s'hi ha hagut de traslladar per la sobreocupació de l'ambulatori i a l'espera de la construcció del nou CAP de Sant Miquel.
Els pediatres demanen deixar els barracons perquè consideren que no són espais idonis on passar les seves consultes.
Aquest serà el primer hivern en què l'àrea pediàtrica del CAP Garrotxa estarà situada a l'exterior de l'ambulatori, en concret en uns mòduls prefabricats, on fins aquesta passada primavera s'hi feien les proves respiratòries i del Covid. Es dona la circumstància que el CAP Garrotxa han hagut de fer reestructuració d'espai per donar cabuda a la gran quantitat de consultes d'atenció primària que atenen. Això ha provocat que pediatria s'hagi traslladat en aquests barracons situats a la part posterior del centre. El director assistencial de l'equip pediàtric territorial de la Garrotxa, Tom Foguet, diu que l'espai és petit.
Necessitem també en pediatria més espai per poder millorar horaris i atenció, i veurem com es soluciona, però sí, estem allà aquest hivern, si no se'ns desmadre, o sigui, si passa alguna cosa d'aquestes que hem de muntar dos circuits, que hem de fer no sé quantes, doncs poder no es podrem estar allà, llavors ens posarem d'acord amb els adults i veure com ho fem.
Foguet afegeix que l'increment de naixements dels virus típics de l'hivern fa preveure que els nous barracons de pediatria quedin petits en un període curt de temps.
Bueno, estan adequats com per fer això, veurem en el moment de màxim pic de gent, a veure com podem gestionar-ho, no? I si és l'adequat o no és l'adequat.
Segons les estimacions fetes fins ara, pediatria tornarà a tenir unes instal·lacions idònies un cop entri en funcionament el nou CAP de Sant Miquel. Mentrestant, l'espai que deixa pediatria a l'ambulatori vell l'ocuparan les consultes de psicologia i nutrició. Des del CAP confien en que la incidència de la Covid sigui menor que els últims anys. Tot i això, ja disposen d'un protocol d'actuació per fer-hi front.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Marxem ara cap a la Vall de Bianya perquè l'Ajuntament continua amb la millora dels serveis bàsics.
L'alcalde Santi Reixac ha explicat que té aprovats diferents projectes per millorar els camins que connecten els nuclis de la població. L'increment del número d'habitants ha obligat el consistori a accelerar alguns d'aquests treballs.
Informa Pere Ubach.
Fa setmanes que l'Ajuntament de la Vall de Bianya està millorant els serveis i camins de l'Hostal Nou. Amb un pressupost de 600.000 euros, 100.000 dels quals ha assumit la Diputació de Girona i la resta del mateix Ajuntament, han permès realitzar millores en el clavegram, l'enllumenat o la instal·lació de jocs infantils. També, dins el nucli del Molí d'en Solà, hi havia un passellís que qualsevol riuador temporal hagués pogut escombrar. D'aquesta manera, s'ha decidit arreglar aquest camí amb una obra que ja està acabada. També, abans que s'acabi l'any, s'adjudicarà un conveni per repassar la carretera de Sant Pere d'Espuig.
Hi ha llocs que hi ha blandons, que s'han enfonsat una mica, tot això s'ha d'arreglar i s'ha de resfaltar els trossos que estan més malament, netejar cunetes, tot això està previst i que abans de final d'any estigui adjudicat.
Aquestes millores són molt importants pel que fa a l'estalvi energètic, però també si tenim en compte que any rere any la Vall de Bianya està creixent poblacionalment. De cara als pressupostos i les actuacions de l'any vinent, l'alcalde ha assegurat que serà un any per mantenir les instal·lacions preexistents i acabar aquests projectes que s'iniciaran ara a finals d'any.
No es poden fer grans projectes, però anar mantenint el que tenim i acabar d'acabar aquests que tenim ara.
Des de l'Ajuntament asseguren que tenint en compte l'augment del preu de l'energia i altres productes bàsics, és un moment on s'ha de recolzar els veïns en la mesura del possible abans de començar nous projectes.
Traiem el cap a les comarques de Girona i el primer que ens crida l'atenció són les dades de l'atur. L'atur que continua enfilant-se a la demarcació per tercer mes consecutiu i el mercat laboral nota ja la fi de la temporada turística. La demarcació tanca el setembre sumant 1.139 desocupats, cosa que traslladat en percentatges suposa un increment del 3,54%.
Percentualment és el segon més elevat de Catalunya, tan sols per darrere de Lleida. A les comarques gironines el mes tanca amb 33.300 persones que busquen feina. En paral·lel, l'afiliació a la Seguretat Social també baixa, en aquest cas un 3,71%. Tan sols durant el setembre la demarcació ha perdut 13.600 afiliats. L'única nota positiva la posa la contractació. Ara bé, només si es compara amb l'agost, perquè encara s'està per sota de les dades de fa un any.
L'empresa catalana de videojocs Pitoons Studio, fundada a Barcelona ara fa 6 anys, ha obert una delegació a Girona amb l'objectiu de consolidar el projecte i captar talent gironí.
L'estudi independent de creació desenvolupa tant videojocs propis com per a tercers, per plataformes com PlayStation, Nintendo, Xbox o Steam. A més, ha participat en la creació dels videojocs de sèries infantils com Peppa Pig o PG Masks. A Girona, Pitoons Studio preveu contractar-hi 20 professionals nous, cosa que li suposarà créixer un 40% en plantilla i arribar als 70 treballadors. Actualment ja n'hi ha 5 que treballen a la nova delegació de Girona.
En clau política, la consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, ha fet campanya aquest dimarts amb alcaldes i càrrecs electes de les comarques gironines per defensar que Junts per Catalunya continuï al govern.
Alsina ha defensat que abandonar el govern a 8 mesos de les eleccions municipals seria un salt al buit que deixaria desprotegits els alcaldables del partit.
No només es tracta de ser independentista, sinó de ser el més útil possible, el més útils possible per la independència. I fer país es fa municipi a municipi. Per tant, abandonar el govern a 8 mesos de les municipals, entenc que és un salt al buit que deixa desprotegits i sense poder acompanyar els nostres alcaldes, a les nostres alcaldesses, els nostres caps de llista.
La consellera subratlla que sortir de l'executiu significaria, per una banda, deixar les mans lliures al president aragonès perquè no tiri endavant una agenda a favor de la independència i, per l'altra, obrir les portes a que partits del 155 entrin a les institucions.
I a Vic, el regidor de Manteniment i Serveis de l'Ajuntament, Albert Castells, ha declarat aquest dimarts als jutjats com a investigat per haver denegat al Partit Popular instal·lar una carpa informativa a la plaça Major el mes de gener passat.
A la sortida, Castells ha dit que està molt tranquil i ha lamentat que els populars hagin optat per la via penal i no la del contenciós administratiu.
Creiem que les causes administratives o els conflictes administratius els ha de resoldre l'administració i en cap cas doncs, anar contra les persones, contra la meva persona en concret, que més doncs sóc el candidat junts a l'alcaldia de Vic, per des d'un punt de vista judicial doncs, derrocar l'adversari polític. Ens sembla que hi ha una clara intencionalitat política en portar aquest fet al jutjat penal.
El regidor ha dit que el jutge li ha fet preguntes en relació a la decisió de denegar la carpa informativa i ha defensat que l'Ajuntament va prendre la decisió adequada en el context polític que hi havia al país per garantir la pau i la convivència.
Bé, més qüestions. Anem ara cap a la policia perquè les unitats d'estrangeria de la Jonquera, Portbou, Puigcerdà i Camprodon han detingut 2.023 persones en el que portem d'any a les fronteres per vulnerar la llei d'estrangeria i n'ha arrestat 196 reclamades per la justícia.
La Policia Nacional també n'ha expulsat 23 amb antecedents judicials i policials, la majoria delinqüents reincidents. Al cap del cos a la demarcació, el comissari Leoncio Martínez ha destacat la col·laboració policial interfronterera.
Es en estas unidades donde se realiza un estrecho trabajo con la PAF, Policía Nacional Francesa del Aire y Fronteras. Junto con ellos realizamos patrullas mixtas de control en el AVE y también en dispositivos conjuntos de control en los pasos habilitados de fronteras interiores.
La Policia Nacional ha celebrat la festa patronal dels Àngels Custodis durant l'acte desgranant la feina policial des de principis d'any i han destacat algunes de les 14 operacions contra el cultiu i el tràfic de marihuana que s'han fet i que han permès comissar més de 20.000 plantes.
I els investigadors dels Mossos d'Esquadra, Vigilància Duanera i la Guàrdia Civil asseguren que l'operatiu per desmantellar la presumpta organització criminal que preparava narcollanxes a l'Alt Empordà per a traficants que introdueixen haixix des del Marroc és un cop important a la logística del tràfic de drogues per mar.
El cap de l'àrea d'investigació criminal dels Mossos a Girona, Carles Martínez, i el tinent de la Guàrdia Civil, Daniel Gómez, han remarcat que la investigació demostra la implantació del crim organitzat arreu i que la pressió policial al sud d'Espanya ha fet que busquin altres llocs des d'on delinqui.
Era una organització que s'dedicaven a construir o acabar de construir embarcacions que venien d'altres països, d'altres fàbriques, venien les embarcacions netes i aquí, al punt aquest nàutic, el que feien era acabar de farcir, de construir l'embarcació i després donaven servei a les organitzacions criminals per poder posar en funcionament aquesta embarcació. Doncs s'encarregaven d'anar a buscar la vagina, s'encarregaven de carregar l'embarcació amb un remolc, s'encarregaven de transportar el remolc a l'aigua.
Vigilància Duanera està rastrejant els moviments econòmics de l'organització per possible blanqueig de capitals.
Ens quedem a la Costa Brava. L'Ajuntament de Platja d'Aro proposa que el passeig marítim guanyi entre 3 i 4 metres d'amplada amb una passera de fusta mòbil que s'instal·larà durant la temporada alta. La proposta s'inclou al document base del futur pla d'usos de l'espai que el novembre es traurà a consulta pública i que abasta els 2,5 quilòmetres de façana litoral que té el municipi.
L'alcalde Maurici Jiménez explica que l'objectiu és que el projecte de reforma del passeig estigui llest el 2024.
El passeig té l'amplada que té. Hem de ser coneixedors de que aquest territori és territori de costes de l'Estat. En el mar de costes de l'Estat nosaltres tenim la capacitat de treballar en el mar de l'amplada del que avui és el passeig pel fet d'una concessió. I nosaltres el que treballarem en el mar del projecte de passeig és com en el mar d'una nova concessió que hem de demanar fem una obra que ens permeti tenir aquesta nova concessió.
L'Ajuntament de Platja d'Aro ha rebut aquest dimarts la visita del secretari d'Estat de Turisme, qui li han exposat els diferents projectes que tenen en marxa.
I encara a l'Alt Empordà, l'Ajuntament de Pau ha aconseguit eliminar una espècie de cactus invasor del seu terme que amenaçava d'expandir-se dins el límit del Parc Natural del Cap de Creus.
Es tracta de l'espècie Opuntia aurantiaca, una mena de figuera del mono originària d'Amèrica del Sud, amb punxes molt penetrants i una gran capacitat d'ocupar grans superfícies de sòl on desplaça la vegetació autòctona. Els treballs que s'han fet durant el mes de setembre han comptat amb el suport de la Diputació de Girona i les ha executat personal de la Fundació Altem. L'actuació se suma a les que ja es van fer entre el 2020 i el 2021 per erradicar-lo.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
I el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot batejarà aquest cap de setmana els seus dos capgrossos.
Un és l'home dels nassos, conegut per tothom, i l'altre, la més recent, és la castanyera, que només sortirà un cop a l'any. Aquests dos capgrossos no formaran part de la faràndula olotina que surt per la Festa Major d'Olot.
Informa Niel Puigverd.
L'hospici, lloc on s'han batejat tots els gegants capgrossos i els elements de la faràndula, tornarà a obrir les portes als olotins i olotines per veure el bateig formal dels dos capgrossos del CIT. L'home dels nassos, anomenat Silvestre, va néixer ara fa 8 anys i és un element que només sol sortir un o dos cops l'any. Després d'estar 7 anys en soledat, ara ja té companyia. Es tracta de la castanyera, de nom Nàsia, que també serà batejada a l'hospici aquest dissabte. El president del Centre d'Iniciatives Turístiques és Josep Andrés.
Aquí hi haurà sorpreses, o sigui, jo crec que si vulgui afegir, doncs ho passarà bé, perquè aquest és l'objectiu també, que volem mirar de passar tots plegats una estona bé amb aquest bateig. I, bueno, també hem de dir que a vegades se'ns ha dit a nosaltres si formaven part aquests dos personatges del gruix de la faràndula olotina, no? I, a veure, no és que vulguem menjar part, només faltaria, però creiem que tenen un segell molt particular si fem comparatives amb l'altra faràndula molt extensa que tenim doncs, a la nostra ciutat. I és que només surten dos dies a l'any.
El bateig i la posterior presentació formal dels dos capgrossos del CIT no seran els únics actes de dissabte. Des del CIT han organitzat una cercavila prèvia pels carrers de la ciutat, acompanyada en tot moment per una xaranga que posarà ritme als carrers del centre. Durant la presentació, els dos capgrossos estaran acompanyats de dues peces importants, que seran els padrins. Un dels membres del CIT és Francesc Muñoz.
Prèviament hi haurà una cercavila, vale, que començarà sobre les 6, quarts de 7, que sortirem des del CIT, baixarem per diferents carrers del centre, vale, amb una xaranga, amb els seus padrins, fins a arribar aquí. I quan arribem aquí doncs farem tot un acte institucional de bateig d'aquests dos personatges nostres.
Tindrem uns padrins de talla, no?
Sí, oi tant, només faltaria. Tenim en Tim, de la penya Racing Team, i en Clam, de la penya Els Almogàvers Garrotxins. Vull dir que més millors padrins que podem tenir, podem estar molt contents.
El bateig de l'home dels nassos i de la castanyera tindrà lloc aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'hospici.
I avui hem de recordar la figura de l'activista cultural olotí, Josep Maria Fontfreda, que ha mort aquesta passada nit de dimarts a l'edat de 87 anys. Comerciant de professió, vinculat associacions com l'Orfeó Popular Olotí i el Centre Excursionista d'Olot, era un gran coneixedor de l'Alta Garrotxa. Havia organitzat trobades a la Cova del Bisbe, per la qual cosa era conegut amb el nom del Bisbe de la Garrotxa.
També havia estat vinculat a la celebració del Carnaval a la ciutat, de qui va ser el primer rei Carnestoltes, el 1990, en el Carnaval del Foc organitzat per primera vegada pel Centre d'Iniciatives Turístiques. Persona de gran humor i sapiència, va ser col·laborador de Ràdio Olot i d'Olot Televisió. A l'històrica emissora olotina va participar a la tertúlia com a Olot en Lloc, juntament amb personalitats com el pintor Rafael Griera o Pere Olina, i va pronunciar el pregó dels 50 anys de Ràdio Olot. A Olot Televisió va portar-hi la versió en color de la tertúlia com Olot en Lloc, anomenada Olot City. El funeral s'oficiarà aquest dimecres a les 5 de la tarda a l'església de Sant Esteve d'Olot.
Posem-hi música al matí. Les fires i festes de Sant Narcís recuperaran el 100% de les activitats i tornaran a respirar aires de prepandèmia. Entre el 28 d'octubre i el 6 de novembre hi haurà més de 200 activitats arreu de la ciutat, entre les quals destaquen els concerts i actes de cultura popular. Els Català, els Catàrrecs, Doctor Prats i Miqui Núñez seran els caps de cartell a l'esplanada de la Copa.
I la Ludwig Band i Kenichi, els del Parc del Migdia, que es consolida ja com a escenari. A més, amb la voluntat d'estendre's als barris, es faran sardanes al Passeig de França Boris i les atraccions sostenibles se situaran a la plaça Celestina Vinyó. Una de les novetats de les fires de Sant Narcís és que s'han programat molts concerts en horari familiar, segons ha explicat el programador musical Nacho Morera de la Vall.
Cada any, quan toca aquesta mena de grup, sempre rebem moltes trucades de pares, que els Catarres seran els primers en tocar perquè sabem que hi ha molta gent jove que els agrada i creiem que cal que toquin aviat i que no toquin a les 2 de la matinada per una qüestió de vides familiars i organitzacions.
Aquestes fires, per primer cop, també es podrà veure una exposició que aplegarà 150 obres del Fons d'Art Santos Torroella.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara, Optical i a Olot, pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticàlia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticàlia Olot, a la plaça Clarà, número 12.
Temps ara pels esports. El primer equip del Club Vòlei Olot inicia aquest cap de setmana la competició.
Ho farà un any més a la primera divisió estatal i a casa contra el Club Vòlei Sant Martí Aula. L'objectiu dels olotins és la permanència i tornar a consolidar-se la categoria.
El pavelló Pla de Llacs tornarà a gaudir un any més de la tercera màxima categoria del vòlei estatal. El Club Vòlei Olot debutarà aquest dissabte davant la seva gent en un partit que es preveu igualat contra el Sant Martí Aula. L'any anterior van fer una molt bona temporada que els va permetre aconseguir la sisena plaça amb 33 punts. Enguany, el camí a seguir és el mateix fent-se forts a Olot i intentar sumar en cada partit de visitant. L'entrenador jugador del Club Vòlei Olot, Jorge Silva, es mostra més que satisfet pel nivell amb el que arriben els seus jugadors al primer partit de Lliga.
Con muchas ganas también, ya tenemos dos meses más o menos, seis semanas entrenando y estamos entrenando bueno, muy bien en comparación a los años anteriores porque los chicos se han preparado individualmente durante el verano físicamente y hemos comenzado con buen ritmo y se nota mucho en los entrenamientos que estamos entrenando a buena intensidad y estamos entrenando con buena calidad.
El Club Vòlei Olot inicia la categoria amb ganes de quedar el més amunt possible sense treure's del cap la primera tasca de la temporada, que és assegurar la categoria. Els homes de Jorge Silva no podran comptar amb una baixa important, com és la del jugador Niol Seguer per tota la temporada, que no podrà seguir per motius personals. Respecte a altres anys, el conjunt olotí està consolidant un grup més ampli perquè acompanyi a la base habitual del sènior masculí.
L'objectiu principal del club sempre és tractar de mantenir la categoria i no descender. Nosotros estamos aspirando un poco más, tratando de estar lo más arriba posible de la liga, tratar de competir y bueno, que el año pasado, los otros años también hemos hecho una buena liga e intentar cambiar la mentalidad de quitarnos la cabeza que para jugar solo para no descender, sino para competir y estar lo más arriba posible.
El Club Vòlei Olot disputarà el seu primer partit d'aquesta temporada, la primera divisió estatal contra el Club Vòlei Sant Martí Aula, aquest dissabte, a 2:15 de la tarda, al pavelló Pla de Llacs.
I arriba la segona edició de la BTT Pesca Corriols a Sant Feliu de Pallerols.
Enguany ho fa amb l'ampliació de les dues curses, tant de la curta com de la llarga. El recorregut permet resseguir parts de la Fageda d'en Jordà i gaudir dels corriols de la zona. Des de l'organització expliquen hores d'ara que confien en que participin uns 300 corredors.
La bicicleta serà la protagonista d'aquest diumenge a Sant Feliu de Pallerols, amb la segona edició de la BTT Pesca Corriols. Enguany, des de l'organització, han seguit la mateixa línia, mantenint dues curses de dos recorreguts diferents. Per una banda, la curta, que en aquesta edició tindrà un trajecte de 16,5 km amb un desnivell de 554 metres. Aquest any, la llarga serà de 30 km exactes, amb un desnivell de més de 1.200 metres. Un dels membres de l'organització, Joan Jordana, explica algunes de les novetats de la segona edició de la BTT Pesca Corriols.
Bueno, la novetat i la que ens ha costat més és la de millorar el circuit. L'any passat molta gent es felicitava perquè s'ho havia passat molt bé i molta gent ens deia que no toquéssim el circuit, sobretot, però nosaltres som inquiets, som atrevits i creiem que l'hem millorat. Per tant, la millor i la més gran novetat és la millora i el nou circuit que hem fet.
La BTT Pesca Corriols, que se celebra aquest diumenge, té la curiositat que es tracta d'un circuit controlat, però que en cap cas és tancat. Per tant, des de l'organització avisen que és important rodar amb precaució, ja que pot haver-hi circulació tant de persones com de vehicles en el mateix traçat. Pel que fa a les inscripcions, en aquests moments s'apropen a un centenar. Tot i així, s'esperen repetir, i si més no acostar-se, a l'èxit de la temporada passada.
Mira, et seré molt sincer. A dia d'avui anem una mica per sota, però no ens fa por perquè cap de setmana pinta bon temps, creiem que s'apuntarà molta gent a última hora, ja que el preu és el mateix, tant si és anticipada l'entrada, si és anticipat com no. Per tant, no tenim aquella voluntat de fer grans números abans, sinó que el mateix diumenge poder assolir la mateixa quantitat de participants que l'any passat, o més, depèn de la gent si s'anima.
La segona edició de la cursa de muntanya de Sant Feliu de Pallerols començarà aquest diumenge a la plaça Alfiral amb una sortida lliure a partir de 8:15 del matí fins a 9:00. Tots els participants inscrits podran sortir a l'hora que més els convingui. La cursa comptarà amb dos avituallaments.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara, Optical i a Olot, pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticàlia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticàlia Olot, a la plaça Clarà, número 12.